una societat en procés de canvi és una societat d'incerteses i dubtes molt considerables, però també és un bon context com per fer créixer els reptes i les oportunitats. Estem abordant, pensa vostè, amb prou eficiència, com ha de ser l'escola del futur?
Jo penso que no ho estem fent i, en canvi, ho hauríem de fer més, molt més. Estem encara molt preocupats per intentar que l'escola sigui el que sempre ha estat i ens cal una autèntica renovació de l'escola a fons per aprofitar aquests reptes.
S'ha dit que hi ha un cert retard en els moviments que es produeixen en el món educatiu, que sempre va més ràpid a la societat que no pas a l'escola. Això passa, crec que en l'àmbit de l'escola, però també en molts altres àmbits de la vida. De vegades va molt més ràpid a la societat que els mateixos polítics. No? És cert que l'escola tarda a fer seus els canvis que es produeixen des del punt de vista social?
Sí, sempre generalitzar, doncs ets injust en processos de renovació, que s'avancen els temps, però podríem dir que en general sí. Pensem que el model d'escola que tenim és una escola del segle XIX. A vegades hi ha algun autor que ha dit tenim una escola del segle XIX amb professors del segle XX i amb nens del segle XXI.
Això és difícil de gestionar, no?
Molt.
L'escola per ella mateixa és incapaç d'assumir la responsabilitat de fer front als reptes de futur que té plantejats la societat de futur. Vull dir, no només l'escola els ha de fer front, no?
Sens dubte. L'escola és un element molt important en l'educació dels infants i joves, però no és l'únic i ens equivocaríem que els altres agents educatius li traspassessin la seva responsabilitat a l'escola. L'escola no ho pot fer tot.
Tal com som, intentem explicar la vida per entendre-la millor.
Què volem dir quan parlem d'educar en una societat corresponsable? Simplement que cal assumir, d'una vegada per totes, que és el tercer que intervé en la formació de l'infant i adolescent, la família, l'escola i, per suposar, la societat, el que ha de treballar de forma conjunta per formar els ciutadans del futur. Darrerament, moltes de les demandes que sorgeixen fruit de les noves realitats socials acaben dipositades en el sang de l'escola, com a responsable fonamental, bàsic, en l'educació dels nostres joves. Les famílies, aclaparades moltes vegades per les seves pròpies incapacitats, dimiteixen de la responsabilitat primera que els correspon en l'educació dels seus fills, i la societat, aquella que els acull i els modela, es presenta de vegades tan nociva que es necessiten recursos per educar en contra dels perills que la mateixa societat genera. Com deia fa un temps en aquest mateix programa José Antonio Marina, hem d'educar contra la societat. Són visions potser extremes, però també reals, que creixen en el context de la societat actual, massa feble i inestable pels canvis que sorgeixen i, sobretot, amb poc temps per pair-los i assimilar-los. Avui pretenem obrir un espai de conversa i reflexió a l'entorn de com articular els mecanismes útils per la corresponsabilitat educativa, per com treballar de forma coordinada família, escola i societat. I ho farem a partir d'un treball elaborat per diferents pedagogs a proposta del Centre d'Estudis Jordi Pujol en el context del projecte Edu21, un espai de reflexió que pretén detectar àmbits de pensament renovador en la construcció de la societat de futur. Avui us proposem reflexions, doncs, sobre l'educació en una societat corresponsable. Una conversa amb el doctor en Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, Enric Roca. Ens mirem la vida des de perspectives diverses per saber, un dia més, tal com som. Senyor Enric Roca, gràcies per ser amb vosaltres i benvingut, que tal com està?
Moltes gràcies, benvingut.
Cal crear un nou marc de relacions entre els actors fonamentals de l'educació, família, escola i societat, no? Sembla que aquest vincle darrerament no funciona com hauria de funcionar. No sé si aquesta és la visió més negativa de la situació, però són molts els que diuen que aquest tercer no acaba d'enrotllar massa bé, no?
Sí, no només són tres pilars. Quan nosaltres parlem de xarxes de corresponsabilitat, clar, en el pilar que posem la societat posem moltes coses. Cada vegada ho estem destacant més els mitjans de comunicació, per exemple, com un pilar molt propi i que té una incidència cada vegada més forta. I també totes les institucions d'educació no formal, que cada vegada la seva oferta és molt més àmplia i ocupa molt de l'espai educatiu de tant dels nens com dels joves. És a dir, que sí que és veritat que hi ha la família amb unes funcions molt clares de responsabilitat en l'educació, sobretot amb els temes dels valors. Hi ha l'escola com l'element fonamental per assegurar l'aprenentatge per tothom i l'equitat educativa. I després hi ha tots els altres sectors, mitjans de comunicació, altre tipus d'institucions, tots ells en un paper rellevant i, per tant, diem corresponsables en el sentit de que, en definitiva, el ciutadà s'educa en funció de totes aquestes influències que alhora són interactuants entre elles.
Què entenem per educació no formal?
Educació no formal seria tota aquella que no és de l'àmbit escolar, és a dir, aquella que no és ni primària, ni secundària, ni batxillerat, ni fins i tot les escoles oficials d'idiomes. És a dir, la que no comporta títols oficials, però que en canvi tenen una gran tasca educativa. Pensem a Catalunya, la gran tradició en el lleure, per exemple.
Comencem tirant del fil, senyor Enric Roca, i comencem per la família, si li sembla. La família en el foment d'actituds, d'hàbits, de comportaments i de valors. L'escola hauria de tenir un altre paper en aquesta relació en família, infant, escola?
En el tema dels valors, de les actituds, ha de tenir un paper complementari. Alguns voldrien un paper substitutori i altres potser voldrien un paper sucedani d'això, és a dir, que gairebé irrellevant. Pensem que justament l'escola ha de reforçar els valors que la família també vol inculcar amb els seus fills. D'alguna manera, en una societat democràtica, famílies i escola comparteixen uns mateixos valors de base, que són els de la pròpia societat democràtica. I en aquest sentit, treballar tots en una mateixa línia reforça això. Una altra cosa és que la família també ha de tenir un espai privat per fomentar valors més de creença, per exemple, que no estarien tan adequats per l'escola.
Però les actituds, els hàbits, els comportaments, els valors, això, quin és el primer element que els ha d'activar? La família o l'escola? És a dir, la família pot fer, pot dimitir d'aquestes funcions o no?
No, clar, es tracta de que ningú dimiteixi, no? Ni la família de les seves ni l'escola de les seves. Quan diem corresponsabilitat vol dir això, assumir la responsabilitat de cadascú, però també sense immiscuir-se en la responsabilitat de l'altre, és a dir, fer feines complementàries, però no substitutòries d'una i l'altra responsabilitat. És absolutament imprescindible per un bon desenvolupament de l'infant que la família hi sigui present i tingui un paper molt actiu en la configuració d'actituds i valors. I l'escola el que pot fer és reforçar, però mai l'escola podrà substituir aquesta base tan fonamental en els primers anys de vida.
Ara no s'està establint una relació, diguéssim, de fluïdesa entre l'escola i la família? Sempre... Moltes escoles no saben com són les famílies i moltes famílies no saben com són les escoles?
És cert, el problema que tenim és que justament en aquelles escoles que recullen sectors socials en què la família, per les característiques de la pròpia característiques sociolaborals, socioeconòmiques de les famílies, etc., fan més, diguéssim, no poden tenir els valors i no poden influir educativament tal com seria desitjable que ho fessin. I aleshores l'escola ha de fer aquesta funció substitutòria. I justament en aquells llocs on les famílies són més presents i això ho poden fer millor, són les escoles no fa falta que facin aquesta feina. I per tant tenim un doble problema aquí, i és que allà on caldria més que la família fes una tasca important és justament en les zones i en els sectors de població on, per les circumstàncies, això no es produeix i, per tant, l'escola té doble problema. No pot substituir el paper de la família, però alhora es troba amb uns infants que no tenen aquestes actituds assimilades.
Per tant, es podria identificar quins són els focus de problema on aquesta relació no és prou fluida? Hi ha unes característiques similars que donen aquest perfil de no connexió entre família i escola?
Evidentment, hi ha una qüestió transversal a totes les escoles, que és la manca de temps i, per tant, també la manca de destreses que les famílies d'avui en dia tenen per enfrontar-se a una educació dels fills que és més complexa que mai, perquè els fills tenen uns inputs que abans no tenien i, per tant, accedeixen a unes quotes de llibertat i d'autoresponsabilització molt anteriors del que tradicionalment ho eren. Això fa que els pares estiguin despistats. Per què? Perquè el que han viscut ells respecte als seus progenitors, si volen repetir el model, veuen que no els hi serveix pels seus fills. Ara bé, això no treu que hi hagin sectors de població en què realment, per les característiques socials, Hi ha gent pares que això, a més, significa que no tenen pràcticament espai pels seus fills, o sigui, temps disponible, i això, clar, enraeix molt més tot el clima relacional i complica molt més.
Diríem que la societat fa que cada cop famílies i escoles es distanciïn al ritme social, la vida social, la vida que portem moltes vegades els adults, que fa que ens distanciem cada cop més de la mirada atenta cap a l'escola.
Està clar, l'escola demana implicació a les famílies quan veu que té problemes i que la gènesi d'aquests problemes estan fora del seu àmbit d'actuació. Aleshores, demana a les famílies més implicació. Les famílies poden veure això com que l'escola no està utilitzant els seus propis recursos i li està demanant coses que potser la família entén que és més propi de l'escola. I aquí es crea, diguéssim, aquesta divisió. Hauríem de aturar aquesta dinàmica perversa i guanyar més confiança uns amb els altres. És a dir, que les famílies veiessin que quan l'escola proposa alguna cosa ho fa amb tota la bona intenció perquè després aquest nen i aquest infant a l'escola pugui també treure fruits, i a l'inversa, no? Que quan les famílies també reclamen més implicació de l'escola, ho fan també des del reconeixement que ells no poden arribar a cobrir totes les expectatives que els joves avui en dia els requereixen.